Tanquem pinya, l'espai casteller de Cugat Ràdio.
A l'emissora municipal ja sabeu que ens agrada molt fer pinya i fer castells, i és per això que tenim cada divendres l'Aina Serra. Aina, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Bé, ja hem passat l'eufòria, ja som persones sí. normals.
Ho estem intentant, sí.
Quan veiem un 4 o un 8 no ens posem nerviosos i la vida continua.
Sí.
Però també ens interessa, no només que nosaltres parlem de nosaltres, sinó que gent de fora pugui avaluar d'una forma objectiva doncs, la tasca que s'ha fet amb els de la camisa verda aquí sí. a la nostra ciutat. Per això, avui comptarem amb la presència d'experts en la matèria i que ens poden ajudar una mica a dir-nos què els depara als castellers de Sant Cugat. En primer lloc, tenim una entrevista, tenim a l'altra banda del fil telefònic a Carles Esteve, director de Canal 20, a Vilafranca, un periodista casteller vinculat a aquesta colla, al qual li donem la benvinguda. Carles, gràcies Hola. Per ser amb nosaltres.
Bon dia, bon any.
Doncs ja saps quina és la tasca, no?, que ens ha encomanat l'Aina, una miqueta que des del teu punt de vista puguis avaluar què representa Castellers de Sant Cugat en el món casteller.
Home, doncs ara una de les colles importants en aquesta present temporada, una de les revelacions d'aquest any, sens dubte, l'haver aconseguit descarregar per fiar aquest 4 de 8, i també amb molta solvència, no ens hem de quedar només amb el 4 de 8, aquest 2 de 7 que han pogut civentejar, que han pogut portar fora de casa seva i que dona consistència a tota una trajectòria que ja la tenia, però que ara també s'amplifica, podríem dir, amb els 8 pisos arreu del país. Els que fem cròniques fora de Sant Cugat, doncs ara haurem d'estar més a l'aguai del que pugui fer aquesta colla, que realment està fent ja castells importants de mèrit i que situa entre les principals colles del país.
No he comprat el Carles, abans de trucar. I, Carles, com veus la possible evolució dels castells de Sant Cugat que ara final de temporada, no? Ara farem aquest peron d'estiu, però...
Home, ara arriba el segon gran repte de la colla. Un cop has tocat el cim, és consolidar, i ja se sap, és el tòpic, però que consolidar és tan o més difícil que de vegades assolir. Jo crec que hi ha un gran bagatge, hi ha arguments de pes que fan pensar que el segon tram de la temporada serà bo. Primera, perquè s'ha assolit en un temps, podríem dir, rècord, o sigui que en el primer tram de temporada ja assoleixis reptes que mai havies assolit, t'indica que la colla no és que hagi fet un gran esforç per acabar la temporada superant-se, sinó que ja ho ha aconseguit d'entrada. El número de dosos de set, de torres de set, realment avala que no és flor d'un dia. Sí que el 4 i 8 l'hem vist en una sola ocasió, però aquestes alçades de temporada jo crec que tindrà continuïtat. Sí que l'aturada estival segurament trenca una mica la dinàmica d'eufòria, però també serveix per assumir-ho, per poder-ho anar païnt i plantejar-se reptes de futur. Repetir, evidentment, el 4 de 8 és importantíssim, mantenir la torre de 7, que em sembla que és indiscutible en 10 ocasions doncs, que està consolidada, i començar a somiar amb altres estructures de major complexitat i que també suposen un salt qualitatiu per una colla important. La torre de 7 i el 4 de 8 van íntimament lligats, són castells d'una gamma, podríem dir, assequible per una colla que passa de la gamma alta de 7 als de 8. A partir d'aquí, el 3 de 8 o una possible torre de 8 en folre, realment ja és un altre salt important que, per què no, poden donar els de Sant Cugat. No sé si encara aquesta temporada ja pensant en la que ve.
Sí, bé, el cap de colla ha plantejat repetir el 4 de 8 a Valldoreig, a la festa major de Valldoreig, aquí a un dels districtes de Sant Cugat, el 18 de setembre, i llavors, sí, una miqueta la idea que es planteja és atacar aquest 3 de 8. Segurament passar a fer castells folrats ja seguiria un repte que ara a la propera temporada i que implicarà també hi haurà un canvi de cap de colla, per tant haurem de veure com enfoquem al futur, però vaja.
Però a mi el que particularment em crida l'atenció és el fet que inicia la temporada Castells de Sant Cugat amb aquest 4 de 8 al cap, amb tots els nervis que això suposa, i finalment això s'aconsegueix i s'assoleix, que penso que també és una mostra de la seguretat i de la maduresa d'aquesta colla que té 15 anys.
Sí, sens dubte. Aquesta setmana he tingut l'oportunitat aquí a l'emissora de fer una tertúlia de poder parlar amb gent de Sant Cugat i m'he pogut il·lustrar un xic més de la seva història que coneixia més per sobre i han passat moments d'alts i baixos aquesta colla amb aquests anys d'història, però el que s'estan fent les coses ben bé ara, s'estan consolidant estructures, s'estan plantejant reptes nous i s'estan treballant estructures que et donen doncs, un coixí important també, no? El 5 de 7 o el 3 d'aixecar per sota, són castells que també s'han de tenir en compte, en la qual participa molta gent, mantens molta gent activa, i per tant això també t'obre possibilitats de poder continuar fent aquests castells, que realment té una gran dificultat de reunir suficient peu, però també has de tecnificar molt el tronc. Però si a més a més la colla aconsegueix treballar altres aspectes, que no sigui tecnificar exclusivament aquests que ara estan fent el 4-8 o el 2-7, doncs la colla podrà tenir una evolució endavant més enllà del que ha fet fins ara. Per tant, que jo diria que estan consolidant la colla d'una forma important. Recordem que ja el 4-8 es havia carregat en el seu dia, però això no va servir perquè la colla passés fins i tot moments delicats després, no? Ara s'estan fent les coses, jo crec, d'una forma consolidant molt bé la colla.
De fet, els castellers de Sant Cugat vam ser protagonistes de l'últim programa amb Té de Torre, que és una tertúlia castellera que es fa a Canal 20, i vam, podreu trobar el link a internet, a la pàgina de Facebook de la colla i al Twitter, així que si voleu aprofundir més en els castellers de Sant Cugat i altres vies a part de l'emissora local.
Doncs, Carles, no voldríem acomiadar l'entrevista sense preguntar-te una miqueta per la teva colla, que també ens interessa saber què passa més allà de Sant Cugat, evidentment.
No, jo de moment de colla pròpia no en tinc.
Però ja m'entens, sabem...
Faig de periodista, soc vilafranquita.
Sabem que ets propi de Castellers de Vilafranca, Carles.
Però una mica...
No. Això vol que... Això vol dir que faig bé la feina perquè la gent està totalment... desorientada potser en la meva vinculació castellera. Jo d'origen soc vilafranquí, vaig militar amb la colla dels xicots de Vilafranca, o sigui, per tant, amb els vermells de Vilafranca, o que sí, és cert que l'emissora municipal a la que treballo, que és del municipi d'Olèrdola, fem una tertúlia que en el seu dia es va fer des del local dels xicots i ara es fa des del local dels verds. I la gent pot vincular de vegades això, o fins i tot el fic amb les meves cròniques, amb altres mitjans d'abast nacional, lloï les bones accions dels verds, perquè ara per ara són potser la colla capdavantera o món casteller, i ho vinculi a tot plegat en això. Però, vaja, seria tan fàcil com dir que els periodistes de TV3 tots són del Barça, no?
Clar, és el que t'anava a dir, que jo t'ho preguntava, igual que t'hagués dit de quin equip ets, si ets de l'Espanyol o no, però...
Mira, per sentiments i per història familiar, doncs, i això és una cosa que se sap, però no intento que professionalment no es noti. De fet, quan l'Aina ara fet aquest comentari, crec que està bé que no se'n nota, perquè si no hagués dit alguna altra cosa, la meva ascendència familiar cap als castells m'inclinen cap als joves de Valls. El que passa que, bueno, procuro que no es noti, i de fet em sembla que no es nota gaire, perquè se m'acusa de tot, de vilafranquí o els de Vilafranca de no ens comprar cap a casa, o sigui que, per tant, la feina la vam fer bastant ben feta.
Carles, que ens ha agradat molt escoltar-te, moltíssimes gràcies i records per tots els companys periodistes de Vilafranca.
Molt bé, una abraçada.
Que vagi molt bé.
Adéu, Carles.
I també tenim una altra segona intervenció, Xavier Muñoz, vicepresident de Castellers de Sabadell i excap de colla de l'entitat. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Doncs aquí tenim a un altre expert en la matèria, perquè així ens l'ha presentat l'Aina Serra, Xavier Muñoz. Com es veu des de la cocapital vallesana els castellers de Sant Cugat?
Home, doncs ja fa unes quantes temporades que estaven fent la feina molt ben feta. De fet, des del 2007 que van carregar el primer 4-8, semblava que la colla de Sant Cugat començava a anar cap amunt, i així ha estat. Descarregant castells de 7,5 amb solvència cada temporada, doncs algun moment o altre havia d'arribar al moment tan esperat de poder descarregar el primer castell de 8 que ha sigut aquest any.
Bueno, i és sens dubte, parlar amb els castellers de Sabadell ens agrada, perquè sempre es comenta la pugna entre les dues colles, i de fet ara mateix Sabadell és una colla a qui podríem mirar a l'hora de seguir la nostra evolució. Els castellers de Sabadell van fer l'any passat el seu primer 4-8, l'han consolidat indubtablement. Ara el Xavi ens pot dir quants n'heu fet fins ara.
Sí, la veritat és que quan comences a perdre el compte dels castells que fas...
Això és bo, no?
Que els tens consolidats, no? I ara ben bé, em sembla que aquest passat cap de setmana vam fer el desè 4-8 i s'hi ha de sumar 4 3-8 que hem descarregat.
Clar, això anava a dir, han pogut sumar en aquest 4-8, han pogut sumar-hi el 3-8, tant l'any passat com aquest any repetir-lo i seguir-lo fent. Per tant, és sens dubte una colla que probablement ens portem un any de diferència. I a més Sabadell, no?, que hi ha hagut així una mica de broma més aviat per les xarxes socials que entre les dues colles, i ens agrada.
Tenim una relació d'amor-odi entre els gaussats i els sabelluts, i bueno, això també esperona una mica el poder fer cada cop més bons castells. Els saballuts no és que ens fiquem molt amb les colles veïnes, perquè prou feina tenim amb nosaltres mateixos en cada dia anar superant els nostres reptes, però sí que de reull anem mirant a veure què fan les altres colles. Per exemple, l'any passat a Castells de Terrassa estaven força bé amb el 4 de 8, la Torre de 8 en folre, i aquest any no estan tan bé. Per tant, avui una colla pot estar molt bé i l'any següent una mica malament. Castells de Sant Cugat porta unes quantes temporades que cada cop tenen una mica el graó. A veure si aquest any és el de la consolidació ja de definitiva cap a Castells de 8.
I quin consell els donaries als gausacs? Vosaltres que ja porteu 4 de 8 ja consolidats, amb 10 ja, déu-n'hi-do.
Sí, la veritat és que nosaltres, sobretot des de la colla de Sant Cugat, ens pilla una mica de gosarats. De portar castells a fora de Sabadell quan no tenim suficientment pinya. I això és una mica el que trobo a faltar dels castells de Sant Cugat, de que puguin fer castells a fora de Sant Cugat amb una mica de regularitat, castells ja d'envergadura. Aquest any, per exemple, han pogut portar el 5 de 7, la Torre de 7, a fora de Sant Cugat. Això és realment molt important i crea una base molt sòlida. Jo crec que poder anar portant castells a fora de les places, sobretot el 5 de 7, perquè comporta haver de desplaçar molta gent, això dona una base per després treballar el 4 de 8 molt, molt important. Jo crec que sobretot han de començar a posar les piles a fora de Sant Cugat. Tenen moltes actuacions de Sant Cugat, però sobretot estàvem repassant el calendari que queda a Sant Cugat i déu-n'hi-do, anar a Lleida, anar a Centelles, sí. Anar a Tarragona, Esparreguera, Sitges. Jo crec que en aquestes places poden portar castells molt importants i això ajudarà que quan tornin a enfrontar-se amb el 4 de 8 estiguin molts més castellers rodats i per tant amb molts més èxits, amb molt més probabilitat d'aconseguir l'èxit.
És clar que per la segona part de temporada és imprescindible que aconseguim portar aquests grans castells fora de casa, clar. Perquè les actuacions potents, la primera és a Vall d'Oreig, que és aquí a Sant Cugat, un barri, però després toquen a Sitges, toquen a Tarragona i allà s'hi han de fer... Són actuacions molt grans fora de Sant Cugat, però d'actuacions de gran trajectòria dins del món casteller, on serien bons punts, bones fites, on anar-hi a descarregar 4 de 8 fora de casa per acabar encarant el 3 de 8 que era la diada.
No només s'ha de mirar l'objectiu o l'horitzó a la diada de mitjans de novembre que teniu els santcugatencs, els gausacs, sinó mirar entremig algun pic, alguna actuació d'aquestes que sens dubte podreu cridar la gent i desplaçar. Sempre costa molt desplaçar camises a fora de la ciutat. És molt còmode per tothom fer l'actuació a la ciutat, anar a dinar a casa, però bueno...
Sí. Ara ens cal consolidar-ho fora de casa, esperem que aquesta segona part de temporada sigui real. Doncs res, Xavi, moltíssimes gràcies pel teu punt de vista.
A vosaltres.
I records als de Sabadell.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Doncs bé, que no sigui dit que ho diem nosaltres tot.
Sí, us hem deixat donar una miqueta un punt de vista d'aquesta colla rival, que ens agrada sempre tenir-la en compte perquè és una bona colla, està fent molt bé les coses, per tant ens agrada tenir la seva opinió i igualment d'un periodista casteller consolidat com el Carles Esteve, que ens pugui donar un punt de vista extern que sempre ens ajuda a veure que els castellers de Sant Cugat estem seguint un bon camí.
Aina Serra, moltíssimes gràcies, com sempre. Fins una altra.
Adéu, Sílvia.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.